Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol prepara noves pujades d'impostos per complir amb el dèficit que imposa Brussel·les. En el pla fiscal que ha enviat aquest dimarts a la Comissió Europea es planteja, entre altres coses, convertir en permanents els impostos temporals sobre la banca i les grans energètiques. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que el creixement econòmic i els nous ingressos evitaran haver de fer retallades.
Este plan que presentamos hoy garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas hacia adelante y lo hace de manera compatible con mantener el estado del bienestar, modernizar nuestra economía y garantizar un crecimiento sostenido y equilibrado.
Tot i això, el govern espanyol assumeix que l'increment de la despesa pública s'anirà reduint del 3,7% del PIB l'any que ve fins al 2,4% al 2031. Més notícies d'aquest dimarts amb Armini Massana.
Espanya rebutja la proposta de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que aquest dimarts ha plantejat estendre a tota la Unió Europea el model italià de centres de detenció de migrants fora de les fronteres comunitàries. La posició del govern Sánchez l'ha explicada la portaveu Pilar Alegría.
Espanya ha manifestat, a més, su posició en contra de contemplar esa creación de centros en terceros países y desde luego lo que vamos a seguir defendiendo en Europa es esa aplicación humanitaria y solidaria del pacto de migración y asilo.
El Partit Popular descarta una moció de censura a Pedro Sánchez. Els populars han acabat admetent en públic el que reconeixien en privat, que la censura no és aritmèticament viable, malgrat haver alimentat aquesta possibilitat després de cara a llançar contra el PSOE pel cas Koldo. En una reunió del grup a porta tancada i en unes declaracions que han transcendit després de la premsa, el diputat popular Elías Bendodo ha punxat el globus de la censura i ha pronosticat que si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar uns nous pressupostos, salvarà la legislatura.
La qüestió de confianza verdadera que va a tener el gobierno son los presupuestos. Si hay presupuestos, que es un respaldo a Sánchez. Y yo lo descarto que haya presupuestos. Es muy posible que haya presupuestos.
L'Audiència de València condemna 10 anys i mig de presó l'expresident valencià i exministre d'Aznar, Eduardo Zaplana, per l'anomenat cas Erial. El tribunal el considera culpable, entre d'altres, dels delictes de prevaricació, suborn i blanqueig per haver adjudicat estacions ITV i parcs eòlics des de la Generalitat Valenciana a canvi de comissions. Zaplana les cobrava per mitjà de testaferros.
El projecte de la Sala Trono al Monstre, creat i dirigit per Josep Maria Miró, ha guanyat el 18è Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana. L'obra, que gira al voltant dels monstres que cadascú porta a dins, s'estrenarà al Festival Grec de l'any que ve i es podrà veure també a la pròxima edició del Temporada Alta. El premi s'ha donat a conèixer justament aquest dimarts a Girona. L'escriptora madrilenya Paloma Sánchez Garnica és la guanyadora del Premi Planeta d'aquest any amb la novel·la Victòria, una obra ambientada a la Guerra Freda. La finalista ha estat la periodista Beatriz Serrano amb un relat iniciàtic. Barcelona, Marc Ruiz.
Sánchez Garnica ha guanyat el Premi Planeta per la novel·la Victòria, situada en la Guerra Freda. Té com a protagonista una dona que es veu obligada a marxar als Estats Units per exercir d'espia dels russos, on viurà una història d'amor. En la novel·la destaca la importància del periodisme com a guardià del dret a la informació i que s'endinsa en les contradiccions internes dels Estats Units. Sánchez Garnica és una escriptora madrilenya que ha publicat la majoria de les seves novel·les en Planeta i, de fet, ja va quedar finalista el 2021 amb la novel·la Últimos días en Berlín i ha agraït el premi emocionada.
Soy el claro ejemplo de que persistir merece la pena. Le doy las gracias al jurado por considerar mi novela, esta vez sí, merecedora de este premio tan soñado. Y les aseguro que tan trabajado.
La finalista Beatriz Serrano també és madrileña de 35 anys, amb fuego en la garganta. És periodista i està especialitzada en noves narratives. I, de fet, ha citat Chuck Palahniuk com a inspiració. La seva novel·la és iniciàtica, on la protagonista, que té poders sobrenaturals, recorre la dècada dels 90 fins al present. Filla d'una dona condemnada per la societat de l'època pel fet de sentir-se diferent, és gòtica, escolta Joy Division. La noia s'acaba rebel·lant contra l'abandonament que va patir a la infantesa i ho farà a través d'internet i dels xats. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I als esports, el Barça ha presentat els actes del 125è aniversari del club, que s'obriran amb una gran gala al Teatre del Liceu de Barcelona el 29 de novembre. També s'ha desvelat el cartell commemoratiu, obra de l'artista Miquel Barcelona, que consta d'una figura humana formada per múltiples futbolistes i animals.
L'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha demanat que els socis compromissaris descartin aprovar els comptes que la junta directiva de Joan Laporta presentarà a l'Assemblea de dissabte.
Aquest dimarts s'ha disputat una nova tanda de partits de la Lliga de les Nacions. La selecció espanyola s'ha classificat matemàticament ja per als quarts de final en derrotar Sèrbia per 3-0 amb dos catalans, David Raya i Marc Corella, de titulars. Lewandowski del Barça només ha jugat mitja hora com a suplent, com amb els polonesos, per molèsties físiques en el Polònia 3, Croàcia 3.
A la Lliga de Campions de la FIBA de bàsquet, derrota del Manresa, la segona jornada, els manresans han caigut a la pista del Tortona Italià per 102-95.
Fins aquí les notícies.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat la possibilitat que es creïn centres de migrants en països tercers i amb una nova legislació per accelerar deportacions, segons que proposa Brussel·les. O aquesta altra, que el govern donarà ajudes a joves per a l'entrada de fins a un 20% del pis. O aquesta altra, 9 de cada 10 persones rebem trucades comercials no desitjades.
Aló?
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
Sí, soy yo mismo.
¿Me puede decir su nombre, por favor?
Gabriel.
Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo.
Ho denuncia l'OCU, que recorda que aquestes trucades estan prohibides per llei des de l'estiu de l'any passat, però l'espam telefònic continua. I això ens ho ha confirmat avui via xarxa l'Agustí, que escriu: aquest matí a les 9 he rebut la primera. Estic apuntat a la llista Robinson, però sembla que no serveix. Què s'ha de fer, ens pregunta. Bé, doncs ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Jordi d'Igualada. Normalment fem primer plat, segon i postres, i jo voldria saber què passaria si ho féssim a l'inrevés. A part de respostes dient quines preguntes són aquestes, n'hi ha una de la nevera solidària que ens diu: hi ha persones que ho fan, primer mengen una peça de fruita i després un plat o dos i al final prenen una infusió. Però atenció al que ens escriu la Fundació Alícia. Encara que no ho sembli, perquè acabem menjant el mateix, canvia, sobretot si són pastissos. Canvia la corba de sucre en sang després de l'àpat, ja que si es comença pel dolç, aquesta serà més elevada en comparació amb si comencem per la fibra, per exemple, amb una amanida. Bé, doncs ja sabeu que disposem de 8 línies, són aquestes: que responen a un mateix número, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Si et fa mal el païdor, farigol és el millor.
Dites fites.
Déu és testimoni que no em podran enfonsar. Superaré aquest mal pas i quan tot s'hagi acabat no tornaré a passar mai gana. No, ni jo ni cap dels meus. Encara que hagi d'estafar, robar o matar. Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana.
Ben segur que teniu present aquesta música de Max Steiner per la pel·lícula Allò que el vent s'endugué, i una de les frases cèlebres del cinema. Vivian Leigh, en el paper de Scarlett O'Hara, deia: adéu, poso de testimoni que mai més no tornaré a passar fam. Avui, ja dimecres 16 d'octubre, és el Dia Mundial de l'Alimentació, i la dura notícia que tenim present, però que va bé recordar: uns 800 milions de persones passen fam al món. Ho denuncia la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, i el més greu és que la nostra capacitat productiva ens permetria alimentar dues vegades a tota la població de la Terra. Com és que permetem que passi? Dina Bashir és activista sudanesa, bioenginyera. Fa més de 20 anys que viu a Barcelona i coordina l'ONG Justícia Alimentària. Dina Bashir, bona nit i gràcies.
Bona nit, moltes gràcies, Xavier, per convidar-nos.
Quina explicació hi dones a aquesta injustícia flagrant?
Per desgràcia, vivim en un sistema hipercapitalista on predominen els interessos econòmics, on l'alimentació s'ha mercantilitzat. I el pitjor de tot és que la distribució dels recursos és cada vegada més desigual, i això fa que no es respecti el dret de l'alimentació de totes les persones.
Per tant, la fam al món creix, continua igual o decreix, es redueix?
Creix, perquè cada vegada hi ha més especulació alimentària.
I a qui no li interessa que es resolgui aquest problema?
A les grans empreses, a les grans corporacions i als fons d'inversió, tots aquells que es beneficien de l'especulació en el mercat alimentari.
I com és que ho permetem?
Potser nosaltres no, però sí les administracions públiques i els governs. El que s'hauria de fer és millorar les polítiques alimentàries, frenar l'especulació, prohibint aquests fons d'inversió de comprar més terres i cooperar més terres. S'hauria d'invertir en un sistema alimentari que beneficiï a les persones, al territori i al planeta. Això vol dir en agricultura sostenible.
Hi ha gent que realment treballi per aturar aquest drama?
Nosaltres, Justícia Alimentària, entre d'altres organitzacions. Hi ha moltes iniciatives i projectes i col·lectius que el que volen és una transformació social. Volen un sistema alimentari que sigui beneficiós per tothom.
Però si la fam creix, vol dir que no ens n'estem sortint.
No ens estem sortint perquè hi ha aquest sistema, aquest entramat complicat d'administracions que no acaben de posar en marxa totes les polítiques alimentàries necessàries de tota aquesta especulació i de com el mercat està dominant les nostres taules.
Per tant, és tant com dir que s'està cometent un genocidi alimentari.
No sé si parlaria de genocidi alimentari, potser reservar aquesta paraula per altres successos de l'actualitat. Del que sí que podem parlar és de violència alimentària i de pobresa alimentària, de com cada vegada la fam s'està fent servir com a eina de pressió i de guerra.
Per tant, pot més el negoci i l'especulació que l'ètica i els drets humans.
Per desgràcia, sí. Hi ha molts casos d'interessos financers que dominen sobre les necessitats humanes.
I què podríem fer els ciutadans?
Pressionar les administracions públiques, demanar responsabilitats, visitar organitzacions i donar suport a aquests projectes que sí que volen canviar el sistema actual.
Però tu creus que hi ha interès de fer-ho? Motivació? Compromís?
Crec que sí, que es busca el temps. Nosaltres sempre tenim l'esperança de que el canvi és possible i que ho podem fer de manera individual, però també de manera col·lectiva.
I Dina, majoritàriament les zones més afectades per la fam es troben a l'Àfrica?
Sí, estem parlant de que en el sud global és on es centralitza tota aquesta situació de persones més vulnerables. Estem parlant de l'Àfrica subsahariana, Iemen, Síria, també part del sud-est asiàtic. Però no fa falta anar molt lluny, tant a Catalunya com a Espanya, cada vegada hi ha més pobresa alimentària.
És a dir, que anem tots plegats també amb mal camí a casa nostra.
Sí, sobretot després de la crisi de la Covid.
I entre aquests països de l'Àfrica hi ha el teu, no? El Sudan.
Sí, per desgràcia sí. El Sudan ara està en una situació hipercomplicada perquè hi ha una guerra en marxa i sí que és un dels països que pateix més fam.
I tens família, imagino.
Sí, tinc família, però per sort també tinc molta gent que s'ha pogut buscar altres països per refugiar-se.
Clar, perquè difícilment doncs te'n surts allà, no?
Sí, ara mateix és complicat. Ara mateix la situació és molt complicada i molt greu.
En aquest context m'imagino que el canvi climàtic tampoc hi ajuda, no?
No, cada vegada la situació del planeta és més complicada i això també parteix del sistema alimentari actual. Les indústries, tal com estan produint, estan posant molta pressió sobre el planeta i els seus recursos.
I Dina, mentrestant, nosaltres també malbaratem aliments a mansalva.
Sí, és una de les grans contradiccions, no? És un... Com podem fer per intentar no malbaratar tant els aliments? És prendre més consciència, potser més educació alimentària, també parar i escollir bé què és el que volem consumir i quan ho volem consumir.
Aquest dimecres 16 d'octubre és el Dia Mundial de l'Alimentació i no hem de celebrar gaire cosa, no?
Jo crec que s'ha de celebrar. Sempre és una bona ocasió per celebrar amb tota aquesta pagesia que està treballant i que està resistint. Hem de celebrar totes les iniciatives, els projectes que volen aquest canvi social, però potser aprofitar també, no?, per reflexionar i actuar. Crec que és important donar suport, és important celebrar, però també és un moment per parar i reflexionar sobre què podem fer, tant a nivell individual com a col·lectiu.
Dina Bashir és coordinadora de l'ONG Justícia Alimentària. Per què ens recomanes d'interessar-nos per aquesta organització?
Soc coordinadora de la delegació de Catalunya, només. Hi ha altres delegacions. El que sí que animo és que a Justícia Alimentària podreu trobar incidència política, podreu trobar les nostres campanyes de la denúncia i que hi ha un lloc per cada persona. És a dir, si ets professor o professora i pots treballar en projectes educatius, et pots apropar a nosaltres. Si ets una persona que vol ser activista, que vol entendre una miqueta més com funciona el sistema alimentari, podràs trobar totes les nostres campanyes d'incidència. I si vols idees, i ets una família i vols idees per menjar millor o optar per aquelles opcions més sostenibles, pots accedir a tot el que és el nostre material pedagògic, receptaris, calendari de temporada, que és que sempre intento que la gent comenci pel calendari de temporada, que això és una bona opció sempre per iniciar-se en aquest món.
Doncs Dina Bashir, moltíssimes gràcies per l'atenció i per la feina que feu.
Moltíssimes gràcies i gràcies per convidar-nos.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñó, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Francesc de Granollers, bona nit.
Hola, bona nit. Hola, Xavier.
Què fem?
I la nit dels ignorants. Ja torno a casa.
Molt bé.
He estat un mes a l'hospital, ja torno a casa. Mira, he sentit una de les preguntes que feu sobre les trucades d'empreses.
Sí.
Mireu, el meu telèfon, quan vaig al contracte de la línia, aquest telèfon que tinc jo el tenia una senyora d'Andalusia. I he tingut molts problemes i ara últimament tocava una empresa de, diré el nom, de Sandesa de Sevilla. Casantònia. I d'això. I a més estic també a la llista Robinson, i els hi vaig dir en català, sempre els hi parlo en català, i com el català ens entenen ja et pengen. És la meva solució que hi ha en aquest tema, que la gent quan alguna empresa els hi truqui en català, sempre català, i mai dir sí, perquè si dius sí t'han xupat, ¿vale? És com si fessis un contracte d'aquesta empresa, ¿vale? Sempre en català, sigui gent gran, sigui qui sigui, és l'única manera, és l'única manera que no t'entenen i pengen ells. I això que sí que l'ells té Robinson.
D'acord, Francesc.
I és l'única solució que hi ha, sempre en català.
Queda
mai
clar.
En castellà, perquè si no t'enganxen.
Francesc.
I això jo en truco... i em trucava també CaixaBank pel mateix tema, hasta que el vaig engegar, bueno, CaixaBank el vaig engegar allà
a Dida,
a Bonselló, i aquest també.
D'acord.
I solucionat el problema.
Francesc, ens alegrem que ja estiguis a casa. Una abraçada,
sí,
gran.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona nit. Anem cap a les Corts, allà hi ha Maria Rosa, bona nit.
Hola, bona nit, Javier, i a tots els ignorants. Mira, avui la meva pregunta és: quantes llunes té el planeta Júpiter? Sé que en té moltes, però no sé la quantitat.
Ah, molt bé, molt bé.
D'acord?
Està fantàstic, gràcies i bona nit.
Bona nit.
I ara anirem, home, a la Bisbal d'Empordà, Joaquim, bona nit i ben tornat.
Bona nit, Xavier, i tots els ignorants.
Com estan els ànims per aquí?
He tardat a tornar. Sí, he tardat a tornar, però vinc carregat avui, eh?
Per què?
De preguntes i de respostes.
Doncs vinga.
Mira, comencem per les preguntes. La meva pregunta és: si una persona que no és diputada pot seure en una sessió normal en un escó del Congrés? Amb això em refereixo que van fer seure els populars a la germana d'aquell noi assassinat, el Miquel Ángel Blanco. Uh-huh. Després, per què els huracans i aquestes grans desastres de l'aigua i de tempestes així sempre solien passar a les mateixes hores? Vull dir, ara podem, el canvi climàtic haurà canviat una mica, però des de que tenim coneixement de la informació sempre passava allà mateix, que si a Florida, que si als Monsons, allà a Sud-àsia i així. Després, això que es parla tant de la llei de l'habitatge, sembla que sigui l'administració que ara s'hagi d'encarregar de que la gent tingui l'habitatge, quan de tota la vida els que ens hem hagut de procurar l'habitatge hem sigut els particulars, les persones, amb cadascú amb més o menys mitjans, però vull dir que ens hem hagut d'espavilar o el lloguer, o una compra, o fer una hipoteca, o el que convingui, no? Vull dir, ara sembla que tot és, depenem tots d'un estat quasi, no vull dir comunista, però bueno, que és així, no?
Mhm.
Després, això d'aquella persona que va preguntar això de les postres perquè no segui primer.
Sí.
La paraula postres ve de postrer, crec. I postrer vol dir el darrer, que per això les postres es fan després del primer i el segon plat. Sí que ara que hi ha qui diu que va molt bé menjar una fruita per davant, però això no hauríem de considerar. Sí que són postres, però vull dir, en aquest cas no es considerarien postres, perquè la postre, després, en aquest cas, és el dolç, que el dolç sí que sol adipar una mica més, inclús a casa ens deien: no mengis res dolç abans de dinar, que et treu la gana. Bé, és una cosa així, no? Vull dir, per exemple, la saviesa popular, que diguéssim. I ja, finalment, dir, bueno, això que ha parlat aquesta senyora que ha parlat amb tu, que l'has entrevistada, de la fam del món i tot això, esclar, jo també he de dir que si les famílies d'aquí, de casa nostra, que érem després d'haver passat una guerra i tot això, que érem més aviat humils i amb pocs recursos, si en comptes de tenir una, dues criatures, haguéssim tingut 6 o 7, també haguéssim passat gana, però esclar, no en vàrem passar perquè ens vàrem limitar en certa manera amb el nombre de criatures, de fills per casa. Això ho deixo i crec que ho vulgui entendre quan tingui.
D'acord, Joaquim, doncs bona tornada i amb consistència, a veure què ens diran els oients.
Molt bé, molt bé.
Que vagi bé, bona nit.
Xavier i a tothom.
Igualment. I ara anirem cap a Taià. Ernest, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
No, és que tenia una curiositat. Igual, bueno, és una tonteria, però he vist que el president d'Israel, quan surt per la tele, porta la bandera israeliana en un cantó i a l'altre porta un llaç de color groc.
Uh-huh.
I no sé quin significat té aquest llaç, que algú m'ho podria aclarir.
A veure quin és l'origen del llaç groc, ho demanem ara mateix.
Perfecte.
Ernest, gràcies i bona nit.
Igualment,
i ara
gràcies.
Cap a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Maco.
Com està aquesta senyora?
Doncs mira, escolta, ja saps que Sant Cugat estem molt poètics aquests dies, no?
No, no, què està passant?
Doncs mira, avui s'ha inaugurat el Festival Nacional de Poesia.
Ah, mira.
Que és preciós. I com que enguany fa 100 anys que fa morir l'Àngel Guimarà, que en Pau descansi,
sí.
Doncs li han fet diversos espectacles.
Molt bé.
I mira, també fa 100 anys que va morir, però molt bé jove, pobret, aquell noi que guardava fusta al moll. Ah. El Serrat Papasseig.
Mira, sí, el poeta de l'amor. Sí, sí.
Sí, que va fer aquella cançó que deia allò de res no és mesquí, que tot és important, Xavier.
I tant.
Força raó que tenia.
I tant.
Que ho recordes. Bueno, jo d'en Serrat Papasseig sé que va morir molt jove, però m'agradaria saber de què va morir i on el van enterrar, pobre xicot.
Ah, molt bé. De què va morir?
Sí, no ho sé, però sí que em sona que va morir molt jove.
Ahà, sí, té una estàtua commemorativa allà just davant de les Drassanes de Barcelona.
Ah, sí?
Sí,
ah, mira, no m'he fixat mai. Bueno, doncs mira, avui m'agradaria això d'honor a la poesia i això, i en Serrat Papasseig, un poema seu,
sí.
que és, el va fer dedicat al dia de Sant Miquel, que va ser no fa gaire, que és l'entrada de la tardor.
Uh-huh.
I mira, el dedico a un que conec, que es diu Miquel, i que, bueno, no el vaig felicitar aquell dia, però el felicito avui, que
doncs
també celebra no sé què. Bueno, mira, diu així.
Aviam.
Per Sant Miquel, temps de pagarades i d'abrigar-se un xic per dins. S'acaba el so de les tronades pel de la pluja de xip-xip. Porten els trams vidres que tanquen i cal maltar de la corrent. Si van de llarg les noies vaques, veu llenguiment per tot l'hivern. De veure el vent despullant plàtans, sense motiu ja es té que el fred. I si ens tapa el vespre un xàfec, sota els balcons plora el barret. Hom ja s'acotxa un xic més d'hora, perquè així es fa, per mort del llum. I els dels diaris, quan és l'hora, fins us ajorden en ser lluny. Quin,
molt bé, molt bé.
Quines metàfores, eh?
Molt bé, molt bé, Isabel.
Que bonic, eh?
Molt bé,
bueno,
molt bé.
Doncs escolta, us recomano que llegiu molta poesia, que jo aquests dies aquí ja he cogat, em venen moltes ganes, escolta'm.
Doncs fantàstic.
Doncs a veure, els poetes, pobrets, que alguns han patit molt, a veure què en sabeu.
D'acord, Isabel.
Bona nit, Xavier.
Adéu-siau, bona nit. I si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia serà referida a la Carmen del Guinardó, que vol escoltar Patrulla Americana amb Glenn Miller. Farem anar el tipet, amb aquesta Patrulla Americana. American Patrol, en anglès, anterior a l'èxit de Glenn Miller del 41, perquè havia estat composada per com una marxa de el senyor Frank White Meham, el 1885, i el trombonista Glenn Miller, amb la seva orquestra, doncs la van adaptar, van saber trobar aquest ritme swing, ballable, especialment durant la Segona Guerra Mundial, quan Miller interpretava per a les forces aèries dels Estats Units. El cas, i aquest tema ha sortit més d'una ocasió al programa, l'artista va desaparèixer misteriosament l'any 44, mentre volava en un avió d'Anglaterra a París. I em sembla que encara no s'ha arribat a una conclusió allò fidedigna, fa faent, no?, que dius, escolta'm, això va anar així, sinó que hi ha misteri al voltant. El cas és que Patrulla Americana l'ha escollit la Carmen del Guinardó, en els 99 anys, i Pau, què ens en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants.
Ara ho comentaves, de la Carmen, sobretot on destaco l'edat, i ja tenim la data sobrellada al calendari, eh? El 26 de febrer arribarà el centenari. M'ha explicat que ha viscut un munt d'esdeveniments, d'entre els quals doncs, recorda especialment la Segona Guerra Mundial. Li he volgut demanar un consell. Carmen, què li diries a una persona que ha viscut la meitat de la seva vida? M'ha respost, fer les coses bé, ajudar la família i també tenir tranquil·litat. Per cert, és una gran amant del cinema. No es perd les conferències sobre cinema que organitza la Universitat de la Gent Gran. Li agraden molt les pel·lícules, especialment les dels anys 40 i 50. I si és un musical i surt Alfred Astaire, doncs encara millor. I la seva dita? M'ha dit una que surt força. Tal fas, tal trobaràs. Però també m'ha dit que en buscarà algun altre per acabar el programa.
Doncs sí, perquè aquesta tal faràs, tal trobaràs, sembla la mare de totes les dites, eh? Mira, són dos quarts.
La nit dels ignorants 3.0. Revifa les neurones.
Bona nit, ignorants. Aquí el doctor Martin. Sembla que la sèrie ho ha patat. Me n'alegro. Tot i que jo no sóc un ignorant, com heu pogut veure, doncs no hi ha malaltia que se'm resisteixi. Però només pensar en sang em fa venir basques. En fi, gràcies a tots els que em seguiu i els que no, que callin! Una salutació des de Port Güem, del Vallès.
La nit dels ignorants 3.0. Saba del 3 llarg.
Foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Són els Blau Mut, tema de 2012, pa amb oli i sal. Què me'n dieu del pa amb oli i sal? Aquest clàssic de la cuina dels Països Catalans, d'origen tan antic com estès per la Mediterrània. Un altre clàssic, per cert, és el pa amb vi sucre, aquella escalforeta que et venia quan te donaven aquella llesca ben sucada, eh? Marxaves ben així divit. Doncs no citem aquí el pa amb tomàquet, perquè també ha agafat tanta volada que fins i tot ha generat una nova nomenclatura, pa amb tomàquet. Fa gràcia quan ho llegeixes així. Tot i això, per recordar que aquest dimecres 16 d'octubre és el Dia Mundial del Pa. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, sí. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació, es vol posar en valor la importància d'aquesta menja de primera necessitat. El pa és l'aliment bàsic per excel·lència a bona part del món, a Europa, a l'Orient Mitjà, una part de l'Índia, Àfrica del Nord i parts d'Amèrica. Aprofitem també per destacar la importància dels forns artesans.
I tant, un sector afectat per la duríssima competència de la panificació industrial que incrementa la manca de relleu de generació, no? En aquest programa en som sovint testimonis de la baixada de persianes, de fleques centenàries. Des d'aquí la salutació i agraïment a tots forners i forneres, mestres artesans que seguiu al peu del canó. I parlant de pa, què tal si suquem una mica en un bon melós amb mandonguilles?
Melós de Korimori, la cuina de sempre.
Tercera edició del Melós, després de les castanyes i dels bolets, ara ens entusiasmarem per les mandonguilles. Però com? De quina manera?
Fins ara ens han proposat mandonguilles amb petxines, pèsols i daus de pastanaga, la Francesca de l'Eixample, o mandonguilles amb verdures o bolets de la Teresa Iara. Sentim la proposta del Jordi en ruta.
Mandonguilles, sí. O les mandonguilles mar i muntanya.
Mar i muntanya. Què porten aquestes?
Mandonguilles amb xípia i amb bolet, però no qualsevol bolet, sinó llanegues.
Llanegues, doncs mira, la llanega solitària sempre fa festa, eh? I en aquest sentit, doncs, a veure quin serà. Mandonguilles amb què o de quina manera? Feu-nos arribar propostes que dijous de la setmana vinent les cuinarem des d'un restaurant del país. I aquest dijous torna Doctora Bou de nit.
Doctora Bou de nit.
I ja tenim preguntes relacionades amb la pell, les pomades i la vacuna de la grip i la Covid.
I n'hi podem afegir alguna més? La Teresa vol saber si és cert que les persones que van molt de temps maquillades tindran la pell més arrugada a la llarga, i n'hi afegiria una altra. Què suposa? Imagina't, tornes de festa,
sí,
i no et desmaquilles. Si això ho fas molt sovint,
aquí hi ha un,
què passa?
Aquí hi ha un cert personalisme, que sí.
Bueno, imagina't, arribes a les 4 del matí a casa i t'has de despintar com una mona, doncs a vegades vas a dormir i et despertes com una mona.
Això la doctora Bau segur que ens sabrà explicar els efectes.
I una altra pregunta, en aquest cas de futbol, perquè el Joan li demana què en pensa de la pressió popular a Anglaterra perquè Pep Guardiola sigui el nou entrenador de la selecció nacional. I encara una última de la Maria Teresa de l'Eixample.
Jo per segona vegada he passat una diverticulitis. Llavors el meu digestòleg m'ha recomanat que durant una setmana de cada mes em prengui un antibiòtic per evitar que això es torni a produir. Volia aviar amb ella què em pensa i si creu que això està provat, que prenent antibiòtic ja no hi ha perill que ho torni a agafar.
Doncs vinga, vies habituals tant per les mandonguilles com per la doctora de Bou de nit.
Sí, a les xarxes socials, al correu ignorants@catradio.cat o al WhatsApp del programa al 667-220-148.
I ara obrim el pou a veure què hi has trobat.
Doncs mira, ahir a segona hora vam fer un monogràfic de preguntes relacionades amb el cafè i la cafeïna.
Sí.
Doncs Xavi, haurem de fer una entrevista de cafè sobre, sí, aquesta beguda, perquè avui podem sumar una pregunta més a les que ja tenim. En aquest cas ens la fa l'Àngels de Lleida.
Parlàveu del cafè i si feia despejar o no deixava dormir i tal, i el descafeinat. Però jo pregunto com lo fan per ser descafeinat, perquè el cafè, doncs, bueno, el cafè el cullen i l'assequen i el torren i tot això, i molt bé, però i per descafeinar-ho?
El procés del descafeinat, interessant, eh? Tenim teca per fer o per dedicar una estona al cafè. 93-201-7474, les 8 línies ara mateix són totes vostres.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passa un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
I ara entrem al búnquer.
Ara l'astrologia està molt de moda, ara, eh?
Sí.
La gent torna a estar amb aquestes merdes de l'horòscop i tot això, eh?
Cuidado amb Neptuno, sí, que no
cuidado
sé
què. Cuidado con Neptuno, no sé si...
Però sí,
és això.
Saturno està
abajo. A ver, ¿cómo que debajo?
L'horòscop de la Vanguardia.
Sí, què? Què fas llegint-lo,
no
primer de tot?
No entenc absolutament res del que s'explica allà.
Escolti, però què vol dir?
Què
però
vol dir?
Mira lo del dinero, no?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui, d'aquí una estona, escoltarem una d'aquelles preguntes per sucar i pa amb el Domènec Sobirà, que demana si la història és lineal o cíclica. I ara llegia en xarxa la resposta de Dani, que diu: crec que la història és lineal i alhora cíclica, perquè hi ha una evolució acompanyada d'un progrés i la societat alhora repeteix una i altra vegada els mateixos errors i aprenentatges, malgrat l'evolució. Només ens cal acceptar-ho, diu. I en aquest sentit, el Josep li dona la raó. Diu: estic totalment d'acord amb el Dani, sobretot quan diu que repetim sempre els mateixos errors. D'aquí ve la frase que diu: l'home és l'únic animal capaç d'ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra. Anirem ara cap a Sal. Robert, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Bona nit a tothom que està sentint la ràdio a aquesta hora.
Molt bé.
Goita, jo us trucava perquè tinc entès que, a propòsit del llaç groc que llueix el president del govern israelià, crec que té a veure amb el segrest d'un soldat de l'exèrcit d'Israel, crec que cap al 2012, que va estar segrestat, no sé si per Hamas, durant forces mesos, i va convertir en un símbol per demanar la llibertat d'aquest soldat, igual com una mica més tard ho ha sigut pels presos del procés del nostre país, no?
Per tant, l'origen del llaç groc seria Israel?
No estic segur, però sé que el lluïen força abans que nosaltres, i a més, no només el president Netanyahu, sinó molta gent que hi combregava amb el exèrcit d'Israel o amb la seva posició sobre l'ocupació palestina, en fi, no sé. I aprofitant l'avinentesa del president Netanyahu, voldria preguntar si algú sap o si pot ampliar una llegenda que vaig sentir ja fa temps, de que Netanyahu, cada cop que anava a la Casa Blanca a saludar els seus, bueno, els que són presidents com ell, s'emportava la tira de maletes amb roba bruta perquè li rentessin allà.
Sí,
és una cosa que em té curiosit perquè dona de parlar de la capacitat del personatge de sorprendre, no?
I tant.
I això és tot.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Borbert.
Pues gràcies a vosaltres, adeu.
A veure, no sé si ens podrà escoltar el Francesc Garriga. A veure, escolta'm, què hi ha de cert, això? Anava carregat amb roba bruta? Anirem a Horta. Mira, ens truca per primera del Ramon. Ramon, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit i una salutació a tots els ignorants.
A veure.
Mira, volia explicar l'anècdota d'on pot haver sortit la paraula carajillo.
Carajillo.
Sí, ens hem de traslladar a l'època dels carreters o dels transportistes, que podria situar-nos ben bé a la Panadella o a la Jonquera o a qualsevol carretera central de Catalunya. I llavors arribava un carreter, arribava al bar o a la fonda i deia: Joan, posa'm un cafè i un conyac caraguillo. Llavors anava al lavabo a fer les seves necessitats i quan tornava ja tenia preparat el cafè i el conyac. Llavors agafava el conyac i el ficava dins de la tassa de cafè. I al costat seu hi havia un carreter castellà o de fora de Catalunya, i li va dir en el del bar, en el camarer: escolta, pon-me un caraguillo d'estos.
Està bé. I truques per demanar si això és així?
Sí, bueno, això m'ho explicava el meu avi. Aviam si té alguna raó de ser, no? Perquè posa'm un caraguillo,
Té sentit, el que expliques té
un caraguillo d'estos. Sí,
té sentit. Ara, on va néixer això? On va començar exactament aquesta...
Ah, clar, exacte.
Això seria interessant, no?
Per la Panadella o amb algun...
Un punt de tràfic, sí.
De carretera. I llavors em podria fer una pregunta al director dels ignorants, que crec que ets tu.
A veure.
Aviam d'on ve la paraula... Mistrola i la Serola.
Gràcies per una col·locada d'ull. Gràcies, gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé.
A vosaltres.
Adéu,
bona nit a tots els ignorants. Bona nit.
I vostè què en pensa de la Mistrola? O què prefereix, la xim-xim o el xafa? Que eren preguntes per fer al carrer, una mica allò, pregunta xoc. Gràcies. Anem en ruta, Manel. Bona nit.
Bona nit.
Aviam.
A veure... jo volia preguntar una cosa que fa temps que em porta de corcoll, perquè tot sovint quan vaig amb cotxe i poso el GPS apareixen els mapes aquests que apareixen a les pantalles, o fins i tot quan busques un mapa electrònic en un ordinador o en un aparell electrònic, volia saber si hi ha algun tipus de criteri per fer que les unes poblacions tinguin les lletres més grosses i d'altres més petites. Perquè jo en principi havia pensat que això devia dependre de la quantitat de població que viu en aquella població. Però això no és cert, perquè quan, per exemple, tu poses el mapa i vas veient, per exemple, l'eix del Llobregat, et trobes que Gironella surt més petit que Porreig, i Porreig és més petit en població que Gironella. I llavors, quina mena de criteri hi ha per decidir el tamany de les lletres dels pobles que apareixen en els mapes? Mm-hmm. És això.
Molt bé, interessant. Manel, bona feina i bona ruta.
Val, gràcies.
Adéu-siau. No sé si algú té resposta per aquestes preguntes. Ara, Centelles, Ramona, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, guaita, jo et trucava i volia fer una pregunta per la doctora Bou. Jo soc una persona que tinc molta picor sempre, això, i sobretot tinc molta picor a la nit, però a tot el cos. I a vegades ho he preguntat al metge de capçalera, a veure què podria ser o què em podria posar o això, i em diu que això, tota la medicació, dona picor. I voldria saber, a veure, aviam si això realment és...
O sigui, tu t'estàs medicant i penses que podria ser això.
Sí, que podria ser això. I em va dir això, com que em prenc medicació bastanta, em va dir, no, és que tota la medicació doncs dona picor. Dic, però coi, hi ha d'haver alguna cosa per poder...
I Ramona, sí. Et sona si coincidit la picor amb el començar a prendre un medicament determinat o no?
No, perquè ja fa temps que la tinc. No, en concret, no.
Ha anat venint i s'ha instal·lat.
Ha anat venint i més aviat, doncs llavors, la tinc ara, més aviat la tinc cap al vespre. Cap al vespre, a la nit.
A l'hora de ficar-te al llit, que es diu.
A l'hora de ficar-me al llit.
Sí, que el cos està relaxat i després, com més tranquil·litat voldries, més toca
llavors,
la pera.
Doncs llavors tinc de començar a rascar.
Clar, que no agrada gens.
Llavors, una altra cosa. Volia contestar una pregunta que va fer, em sembla, la senyora Isabel de Sant Cugat.
Sí.
Que va parlar de la biodramina.
Sí.
Que va dir que no sabia si encara en venia ni això.
Sí.
Doncs sí que en venen, eh?
Molt bé.
Que a les farmàcies n'hi ha, perquè jo sóc una persona que em solo marejar bastant i en compro. Eh?
D'acord.
Vull dir que ja fa molts anys que està al mercat.
Molt bé.
D'acord?
Ramona, doncs a veure què ens dirà la doctora Bou.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona
nit. De Centelles a Girona, Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, escoltava aquesta senyora que diu que li fa picots del cos, i hi ha gent que els ajuda molt fer-se un bany amb sal, però sal en brut, sense blanquejar, sense...
Però si cada nit has de fer un bany amb sal...
No, cada nit no. Hi ha gent que s'ho fa un cop o dos a la setmana.
I després els imemba, els hi baixa una mica.
Els imemba, sí. Però només han de tenir precaució de si tenen la pressió molt baixa,
sí,
posar-hi menys sal, perquè hi ha gent que s'hi posa fins a 2 quilos de sal. Llavors, posar-n'hi menys i estar vigilant doncs, la pressió, que no els hi baixés massa. Per això és alguna persona, no vol dir que sigui tothom, no? I els hi va molt bé.
Molt bé. Però
ens va molt bé.
És fantàstic, i no sé si n'ha passat a dir alguna cosa més.
No, és que sí, havia pensat alguna altra cosa, però ara he trucat tan ràpid que ara no tinc...
No, si vols te faig una pregunta, a veure què tal.
Digues.
Coneixes alguna història d'amistat entre animals?
Home, sí, no és que la visqui el dia a dia, però... jo quan era petiteta doncs teníem gats i gossos i hi ha hores que tots veiem, ai pobret, amb aquesta gelada, perquè abans gelava molt, amb aquesta gelada que cau i goita i jau al mig de l'herba ben gebrada i allà tan tranquils, i al mig de la rotllana que fa el gos s'hi posava el gat.
Veus,
estaven allà, mira, un s'adonava escalfor l'altre.
Sí. Doncs, atenció, les admirables mascotes d'avui. Amistat entre un gos i un xai.
Ho expliquem. Un gos
i
un xai. Home, jo que sé de gent que, per exemple, els han regalat un xai... I bueno, ells no tenien no havien tingut mai cap animal d'aquests, i el comencen a posar a la casa com si fos el gos, i viu, fa totes les coses que fa el gos.
Doncs preparem-nos pel que ve a continuació.
I una altra cosa que feia gràcia, hi havia un senyor que Penso que era d'algun accident de jove o així, tenia una cama totalment arcada, però només una, i l'arrossegava, no? I hi havia el seu gos, que quan anava amb amo, caminava igual. I quan anava sense amo, caminava normal. Això jo ho he vist, eh?
Són els millors. Maria, moltes gràcies.
Gràcies a tu, adéu.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Segona edició d'Admirables Mascotes, perquè sovint ens sorprenen amb el seu comportament. I avui, fixa't, expliquem el cas d'una història d'amistat entre un gos que es deia Menut i un xai que es deia Pirrot. Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Era la teva mare i la tieta, que t'ho van explicar moltes vegades.
Moltes vegades, moltes m'ho van explicar, sí, sí, sí.
Què va passar amb en Menut i en Pirrot?
Doncs mira, tenien, bé, a casa allà vivien, tenien gallines, tenien conills, i tenien, o tenien un gos que aquella època que es deia Menut, i un xai, que o sigui, la característica, no sé si és que era blanc, amb una taca negra aquí, com el Pirrot del conte, oi? De la historieta, doncs li deien Pirrot en el xai. I era molt bestioleres, la mama i la tieta, els agradaven molt les bèsties. I el xai, o sigui, el Pirrot i el Menut sempre sortien de tronc, anaven a passejar. Aleshores eren uns barris que, esclar, no hi havia tantes, hi havia molts camps, no hi havia tanta casa, i ells campaven i se n'anaven a passejar i després cap al tard tornaven. I ho feien molt sovint. I un dia van sortir tots dos, el Menut i el Pirrot, com sempre, però no tornaven a l'hora. I a casa, esclar, la iaia deia... Què els haurà passat? Què haurà passat? Que no tornen. I, esclar, la mama i la tieta van posar-se'ls a buscar, una per un cantó i l'altra per un altre, i van anar buscant i buscant, fins que l'últim la mare, allà, en un carrer, es troba el gos, que estava assegut allà a la vorera, a davant d'una casa. I la mare, esclar, li diu, Menut, però què fas aquí? El Pirrot, on t'és? I esclar, el gos no contestava. I el gos anava, allò que fan els gossets, no? I hi ha unes dones allà xerrant a la porta i la mare diu, escolti'm, no hem vist un xai que anava amb el gos? Diu, sí, diu, que pensàvem que anava perdut i l'hem entrat. Jo penso, dic, també anava perdut el gos i no el van entrar pas, no? Sí, escolta, sí, sí, bé, total, que, esclar, havien passat unes hores i aleshores, sí, sí, no van posar cap problema, el xai va sortir, el Menut remenant la cua i se'l tironant, content, perquè li tornaven a l'amic i se'n van tornar tots cap a casa.
Però fixa quina noblesa, no, el Menut?
Ah, sí, home, i tant, vull dir, sí, sí. Era la mare sempre em parlava molt bé d'aquell gos, que era una meravella de gos. I esclar, jo penso, quan m'ho explicava, ja, bé, ara més de gran pensava, esclar, diuen que el gos és el millor amic de l'home, no? Però bé, el gos és amic dels seus amics.
Sí, sí, ell no podia tornar tot sol.
Ell sol no, ell deia, jo he sortit amb ell i jo sense ell no me'n vaig, esclar, ell no sabia què passava, però s'estava allà esperant, i mira, i la cosa va donar els seus fruits perquè la mare el va trobar allà i van tornar tots cap a casa.
Doncs hem d'incorporar a la conversa la vocal del Col·legi de Veterinaris de Girona, la Laia Borràs. Laia, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Què pensaves escoltant aquesta història?
Doncs, bueno, aviam, són relacions que es donen més habitual del que ens pensem. De fet, a la consulta trobem molts gossos que són superamics de cavalls. Vull dir, el fet de l'amistat no és una qualitat només humana, és una freqüència que pot ser compartida amb més animals i no tenen que ser perquè de la mateixa espècie. Depèn molt en el moment en què hagin coincidit de vida dels animals, no? Uh-huh. Normalment, animals doncs, que s'han criat junts, que comparteixen un entorn, que tenen un alimentador, no? Que no necessiten ser depredadors... doncs poden generar convivències amb altres espècies, encara que, si miréssim la naturalesa, no? Un seria el depredador i l'altre seria la presa. Uh-huh. És habitual, vull dir, no és una cosa estranya. Potser no és habitual al dia d'avui, perquè no tothom té un xai i un gos en el mateix lloc, no? Però abans això es podia trobar, no? Inclús veure, doncs, ginets que surten a galopar, no?, amb els seus gossos, i els gossos no mosseguen el cavall, no? Uh-huh. Hi ha una sintonia de respecte, no?, i de convivència.
També la Maria Rosa ha parlat de molta fidelitat del gos. Podríem destacar-ho, això?
Clar, el gos és un animal noble i que reconeix els seus, no? No et reconeix com per ser un gos, sinó et reconeix com un membre, no?, de la seva manada. Llavors, per aquest animal, el corder, el xai, era un membre de la manada. Llavors, no el deixes enrere. La manada no deixa enrere els seus.
Uh-huh.
Doncs això és demostrable també amb persones, amb gossos i nens, no? Hi ha una lleialtat des de la seva pròpia, doncs, fisiologia, no?, de manada.
Uh-huh. La valorem prou?
La fidelitat del gos, sí, cap a nosaltres?
Sí.
Jo crec que no. Jo crec que no ho valorem, ho donem per, no?, com a que ha de ser, i no li agraïm com li hauríem d'agrair en el gos el seu acompanyament, no? El gos ha anat evolucionant en funcions al costat de l'home, no? Al principi va començar per ajudar la casa, protecció de la casa. Actualment està desenvolupant una tasca més social, una tasca més d'acompanyament emocional. I jo crec que no se li valora en el sentit de que no se li respecta ser gos, no? Moltes vegades.
Uh-huh.
I és com una tinença, a vegades, un pèl egoista.
No sé si parlant en aquests termes aixafaré la guitarra explicant que Pierrot va acabar la cassola, que sí?
Sí, oi, va acabar, i tant que va acabar la cassola. I l'àvia era una senyora que era d'un poble de Cuenca i ella estava acostumada perquè tenien gallines que també, per cert, dormien amb el gos. Ell era amic de tots. Sí, sí. I el que passa que, esclar, ella era pragmàtica i va dir el xai el van tenir amb la idea, l'àvia segurament, això d'escorxar-lo i portar-lo, en fi.
Clar.
I sí, com feien les gallines. I és com les gallines, elles, i els conills no deien res, però quan algun dia se'ls presenta i els fumen el xai a la taula, la meva tieta, que era una mica més gran que la mare, els hi va dir, assassins, que sou uns assassins.
Clar.
I evidentment, clar, allà hi va haver un salt d'armes, un disgust, i aquell xai, evidentment, no, elles no se'l van menjar, i el meu avi va dir, aquí no entra un xai mai més a la vida.
Clar, ja.
Perquè amb ell també li agradaven les bèsties, i va dir prou.
I ningú diu res de menut, però imagina't per també per ell.
El pobret, esclar, clar, que sí, però esclar, el gos, esclar, no ho sé, es devia que es va quedar trist, però no sabia el que passava, però ella sí. Ja dic, i la tieta els va dir assassins. No sabia si explicar-lo del final, perquè és un final trist, oi?
Bé, sí, home, és la pura vida, no?
Però és la vida, sí, no? Sí. Com és allò? La vida té sorpreses.
Sorpreses, sí.
La sorpresa, sí, que li va donar la...
Sí, sí, sí.
En fi.
I tant. Doncs, mira, a mi m'agrada, la vas explicar fa molts anys, que fèiem una secció semblant, i em va quedar gravada aquesta història a mi.
Sí, el que passa que vas canviar el xai per una cabra.
Ah, bé, perquè jo amb tants anys no recordava.
Sí, clar, evidentment,
però sí que era...
tantes coses que et passen, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Sí.
I m'ha agradat recuperar-ho, i qui no, en aquell moment, qui no hi era la Laia Borràs, a qui, sí, li demanarem ara que com a vocal del Col·legi de Veterinaris de Girona aprofiti per enviar algun missatge. No sé per on aniria la cosa, Laia.
Bueno, jo crec que la cosa podria ser, de cara a l'humà, bueno, jo tampoc no soc ningú per enviar missatges, no? Però des de la meva humil opinió seria una miqueta valorar més els animals i respectar-los com a animals que són. I si escollim un tipus d'animal, respectar-lo en tots els seus aspectes, des de l'aspecte sanitari a l'aspecte emocional, no? I, doncs, evitar una miqueta l'egocentrisme que de per se té l'humà, no? De tindre'ls, doncs, bàsicament, doncs, per, bueno, complementar cosetes, doncs, que ens poden faltar, no? Doncs jo diria això, tindre'ls una mica més de respecte i mantenir-los com a gossos, perquè així és el que són i és el que venen a...
Sí. Maria Rosa, vol afegir alguna cosa més?
Sí, no, bé, és que, esclar, a mi, jo sempre tinc... Ara fa uns 3 anys, una mica mare se'm va morir la Floreta, la gata, l'última gata, i no n'he tingut més. Ja em vull tenir, però ara encara no en tinc. I jo sempre penso que els animals s'han de cuidar i s'han de tenir bé. Per això no tinc gos. A mi m'agraden els gossos, eh? Però amb un pis, tenir l'obligació, que pel que diuen són almenys 3 cops al dia treure'l a passejar i a tot, jo dic, jo ja en dies que no surto de casa, ja, no ara, no hi ha anys, vull dir, si tinc mandra de sortir, no sortiré, dic jo, no sortiré pel gos, el gos ho passaria malament si no sortia.
Uh-huh.
I per no tenir-lo bé, dic no.
Exacte.
Perquè sé que algun dia diria, ara no baixo, no. I m'agraden, uh-huh, eh? Perquè si jo soc d'aquelles que quan veu algun seria tant, no ho toco, li atanso la mà, perquè suposo que, oi, que moltes vegades als amos no li agrada que toquin massa, mm-hmm, el gos. Home, poden tenir una mica, esclar, no sabem on han posat les mans van anar tocant el gos. I jo li poso la mà davant i m'agraden i sempre... I les nissagues que són, dic, oi, que és aquesta nissaga? Que l'altre diu, sí, sí, i sempre m'hi encanto. Però tenir-lo no, perquè s'han de tenir bé. I els gats, sí, els gats són tranquils a casa, bé. Tranquils, amb les seves, oi, però en fi, bé, el puc tenir bé. Però el gos, al tenir l'obligació de baixar-lo, dic, moltes vegades em faria mandra i diria, no el baixo. I per això no en tinc.
Maria Rosa,
s'ha de tenir bé.
Maria Rosa de Sant Cugat i Laia Borràs, moltíssimes gràcies a totes dues per l'atenció i que tingueu bona nit.
Igualment.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu, bona nit.